parlar de futbol.
Gemma Herrero, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Toni Padilla, com estàs?
Bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé, no sé, aguantant com bonament podem aquests dies.
Ja has quitat el pijama ja d'una vez, Toni?
Avui no. Avui tinc l'honor de fer ràdio en pijama, que és el luxe que em permeto darrerament els dissabtes.
Com és el pijama de Toni Padilla?
Sempre porto samarretes d'equips de futbol a la part de dalt i un pantaló de pijama normal a la part de baix.
I de qui és la samarreta d'avui? De quin equip?
Ara porto la selecció de futbol de Ghana.
Sempre amb... de Ghana. I com la vas aconseguir? Perquè no deu ser fàcil.
Va portar un molt bon amic que treballa a l'Àfrica, treballa a l'Agència de Cooperació Catalana a l'Àfrica, i quan va anar a Ghana me la va portar amb el número de Michael Essien, un exjugador del Madrid a l'esquena, i... és un record com va portar aquest bon amic, que ens escolta, de fet, sempre des de Nairobi. Ara viu a Nairobi.
Carai. Mira, hem parlat abans amb Joan Clos, l'exalcalde de Barcelona, que també precisament
correcte.
Va estar uns quants anys a Nairobi. Sí.
I, de fet, es van conèixer en la seva estada a Nairobi.
Ah, sí, carai. Escolta'm, Gemma, com tens? Tens goteres encara a casa o no?
Solo cuando llueve.
Doncs prepara't...
Prepara't
perquè fins dijous han dit que hi haurà pluja, eh?
Lo sé, he comprado vino ya.
Sí.
Ara t'he imaginat amb un paraigües dins de casa, una ampolla de vi, paraigües
i
dins de casa.
Es terrible. Vivimos en el último y bueno, en el terrat había que hacer obras, habíamos hecho ya la reunión de la comunidad, habían venido ya los técnicos y arquitectos a mirar cómo se tenía que hacer, había ya aprobado el presupuesto, justo todo esto antes de la pandemia. Así que ahora cada vez que llueve, imaginaros el drama... que és, bueno, pues esto con tapers, el cubo
però
de l'agua...
On les tens, les goteres, Gemma?
A la cuina? A la cocina. És molt divertido.
Sí, ¿no?
Muy divertido. Sí, molt sí, bé. Bueno, me voy a dejar las venas largas y, bueno, es lo que te digo, ya me he comprado vino.
Després del que va passar fa un parell de setmanes, l'últim capítol que vam fer del projecte Parlar de Futbol, el cap de setmana no n'hi va haver, perquè l'anterior, perquè vam haver de parlar de futbol obligats per la crisi institucional del Barça, però recordo que la Gemma va generar un moment de ràdio brillant, que és quan va decidir unilateralment que taralejava la famosa cançó dels Backstreet Boys, que és una de les cançons que més sones aquests dies també a algunes de les terrasses. Aleshores, què ha passat durant aquests dies, Gemma? Doncs que els nostres companys de l'APM de Catalunya Ràdio van fer precisament també una cançó dels Backstreet Boys, una cançó que ha estat viral a la xarxa i que sonava així. La gent fa coses rares, vull abraçar ma mare, la gent quan no sap què fer diu que tot anirà bé. Brillant els companys de l'APM amb aquest moment que s'ha convertit viral i que suposo que la Gemma també va seguir atentament, eh?
Hombre, por favor, estuvieron brillantes y me hizo muchísima gracia, incluso también, o sea, ya no solamente por la canción, que para mí se ha convertido en un himno, sino por el mensaje, lo del tot anirà bé, que entiendo que la gente lo quiera decir como para animarse, pero, hombre, bien, bien no nos está yendo, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar?
No, no, i els pronòstics, cada vegada que parlem d'economia, realment són desastrosos.
Miedito.
Sí, mira, referent a tot això, avui el Padilla crec que s'havia preparat un tema, un dels correus que m'ha enviat aquesta setmana, té a veure amb la inseguretat. Padilla, crec que volies aprofitar tot això per desfogar-te avui, eh?
Desfogar-me i despullar-me, perquè al final la reflexió, i a més escoltant avui tot el programa, quan parlem, per exemple, de com s'enfronta la mort, com s'aporten els problemes, me n'he adonat que jo soc d'una generació que no he estat educat tal com tocaria per afrontar les crisis. És a dir, admeto que el concepte d'educació emocional jo no el vaig rebre. És a dir, a mi, d'alguna forma, el que se'm va transmetre és que jo, com a home, com a mascle, havia de ser una persona sempre forta. El concepte de programa públic no estava ben vist i sempre has d'aparentar una posició de força. I això, sumat al fet de que a la meva feina tingui una posició de mínima responsabilitat, soc cap de secció, m'ha portat a molts cops d'una forma automàtica, cada cop que algú em pregunta com estàs, com a tot, dir, va tot bé, estic fort, tot va perfecte, oferir una imatge de seguretat. I la veritat és que no. La veritat és que porto 15 dies molt insegur, que porto 15 dies molt trist, que no em sento còmode, que sento que la feina que estic fent no està a l'alçada, que em qüestiono moltes coses, perquè, de fet, tu, Roger, vas ser un visionari, vas ser, amb la creació de la secció Prohibit Parlar de Futbol, aquests dies en què, òbviament, hi ha informacions mil vegades més importants que un futbol, els dies que em toca escriure de la crisi del Barça o de què passa amb el mercat futbolístic, hi ha moments que em sento estúpid i dic, de què faig escrivint d'això, si no interessa, si és una collonada? I tot plegat ha afectat la meva autoestima. Tinc moments bastant baixos de moral, que tot em costa bastant. És cert que tinc un cercle proper que m'ajuda molt, però també tinc molts bons amics que han perdut la feina. I això m'ha afectat.
Toni, el hecho de... Yo una de las cosas que he notado en esta última semana es que a la pregunta que antes era retórica de qué tal y contestábamos de manera automática bien, ahora la gente dice la verdad. Sí, y a mí esto me parece muy sano, el mostrarnos como vulnerables. Somos vulnerables y en esta situación lo somos todos.
Però encara queda molta gent, Gemma, que només ho fa en un cercle relativament molt proper, potser a casa amb la parella, amb els amics, perquè encara són molts, i crec que això està canviant mica en mica, ja és bo que es faci, té molt a veure amb l'educació, que no hem estat educats per això. Sí. I que ens ha costat molts anys arribar un moment de dir obertament que les coses no van bé, que em sento insegur, i a més s'ha sumat un altre punt, que és que un cop m'he desfogat i explico a algú que realment no estic bé, em sento culpable, Gemma, perquè llavors penso i dic, ara, però si la meva família tots estan bé de salut, l'única persona propera que teníem amb el Covid-19, que és el germà de la meva dona, el Pau, que és un infermer magnífic, ha rebut havia donat positiu i ara ja sabem que ha batut el coronavirus i ja ha tornat ràpidament a l'hospital a treballar, per tant l'admiro i és una notícia positiva, i jo tinc feina. Però dic, tens feina, tens salut, què fas queixant-te? Jo em sento culpable perquè hi ha gent que està molt pitjor que jo.
Pues quítate el sentimiento de culpa en cuanto... Una cosa es darse cuenta de que eres afortunado y está muy bien darte cuenta de que eres afortunado. Tienes a la familia bien, tens feina, pero el no sentirte bien porque los demás no la tienen, el sentirte triste es que me parece una reacción de lo más lógica, vamos. Lo contrario es que serías un sociópata.
Correcte.
L'altra opció és ser un sociòpata. O sea,
per això jo crec que també és important aquests dies. Jo no tinc criatures, però penso que les famílies que passen més hores que mai juntes i que hauran de, com abans, la pregunta que feies tu, Roger, no? d'explicar als nens què és l'amor, però explicar també als nens, a la gent que està fent-se gran, als adolescents, moments de crisi emocional dels pares, en què tothom es trenca. Aquests moments són molt importants, perquè a mi m'hauria agradat segurament tant a l'escola com a casa haver rebut més potser una educació de ser més normals en l'hora de tenir els problemes. Jo ho entenc, perquè era una època. Quan havia alguna cosa que no anava bé, els meus pares feien una cosa molt normal, que s'amagaven dels fills si tenien un moment que volien plorar. I és normal, és que segurament jo faria el mateix. Quan potser lo normal és que donar una educació bona als infants per explicar-nos que no hem de ser sempre uns superherois.
Una educació, sobretot una educació emocional, no, Padilla?
Correcte. És aquesta és la clau, tenir una educació
emocional. Que és aquí segurament on tenim el dèficit, com a societat i com a homes, segurament.
Sí, el tenim amb els nens, amb els nens com a homes, com a mascles, entenc, com una qüestió de gènere. De fet, just abans de la crisi, una companya del diari, la Thaís Gutiérrez, ha publicat un llibre que es diu Ni forts ni valents, que va en aquest sentit, de que grans dèficits que tenim els homes com a tal ve de l'educació rebuda, d'aquesta educació rebuda en què sempre hem de ser els més bons, hem de ser els més forts, aquest nivell competitiu tan primari que fa que llavors tenim unes grans carències emocionals. I aquests dies jo m'ho estic notant. Quan em deixo anar, llavors em sento culpable. Que tu, Gemma, ho has normalitzat. Crec que ho expliques amb una normalitat que a mi encara em costa.
Porque tiene mucho que ver con el género, como tú y Roger estáis reconociendo. Tiene que ver con el sistema machista en el que hemos sido educados y en el que los hombres no podían expresar con naturalidad, porque entonces eras un flojo, o incluso eras gay, eras maricón, con perdón.
Sí.
¿No? Era una muestra de debilidad el mostrarte de como lo que somos, personas vulnerables. Y una de las cosas que hemos aprendido es que somos vulnerables. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Y un debate muy interesante también sería la relación pares-fills, és normal que els pares tinguin moments que estan malament, que volen plorar, no? I clar, jo, quan em recordo sent un nen petit, tenia la sensació que a casa les coses sempre anaven bé, però amb el temps descobreixes que no era veritat, simplement que quan hi havia un moment que algú es trencava i plorava, s'amagava dels fills. I ara, en pisos petits, en confinament, que no es podrà amagar, suposo que hi haurà molts moments que seran complicats, però molts moments que poden teixir unes complicitats i que puguin permetre donar una educació molt bona als nens, de dir, escolta, és que la vida és també això, i plorar no és una cosa que ens faci vergonya. A mi l'únic moment en què se m'autoritzava a plorar de petit amb normalitat era quan havia una victòria del meu equip de futbol. Llavors plorava amb alegria. Era l'únic moment en què tots ploraven junts, i clar, passava cada 10 anys, imagina't.
Mm-hmm. Pues mira, coses que estamos aprendiendo.
Passen 3 minuts de 12:45 del migdia. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, i això que sona és el Prohibit parlar de futbol amb la Gemma Herrero i el Toni Padilla. Gemma, crec que tu avui volies parlar de la productivitat. Què passa amb la productivitat aquests dies?
Pues que yo no estoy aprovechando la pandemia, ¿eh? Yo soy cero en pandemia, soy una nulidad, que no era esencial, ya lo sabía, pero esto ya es pasarse, vamos. Yo empecé el confinamiento con este sentimiento de culpa, pero vamos, porque no estoy haciendo nada de nada, solo angustiarme, pero ya se me va pasando también, ¿eh? Ya le estoy encontrando el punto a, bueno, pues no estoy haciendo nada, ¿qué queréis que haga? Por ejemplo, el deporte. Veo a la gente, se han apuntado a clases de zumba, de yoga, de gimnasia. Yo el deporte que practicaba era natación. Y desde luego no soy Yulia Efimova, que no sé si has visto la nadada rusa.
Increíble. No sé si visto, és el vídeo d'aquesta noia
fent... Lo publicó ayer, Toni.
Que són abdominals, són flexions dalt de la barra de la cuina de casa seva, no? És increïble.
Bueno, no, es entrenamiento en seco. Está en la encimera. Sí. En el Toni lo publicó ayer en su cuenta de Twitter, está en la encimera y solamente, o sea, con el jet, con casi todo el cuerpo fuera, solamente las piernas, o sea, hay que tener una fuerza en los abdominales, o sea, una fuerza increíble, y está entrenándose en seco, haciendo ellas de braza, sobre todo,
sí.
Julia Efimova es de braza y está recreando los movimientos como si estuviera en el agua, pero está con medio cuerpo fuera. Eso, es alucinante.
Y a tu això, Gemma, dius que no ho estàs practicant.
Yo me hernio solo de verla. O sea, yo hacía mis larguitos y veo a Efimova y me hernio de verla. Así que yo no estoy haciendo deporte, salvo pasear al perro y subir y bajar escaleras, pero es que antes de la pandemia ya lo hacía porque no tenemos ascenso. Mm. En fin. Otra de las cosas que no estoy haciendo. Ordenar. Me dio por ordenar al principio, acordaos que os lo conté. Sí. Pero ya se me ha pasado también. Obviamente limpio. Me ha durado poco. Obviamente limpio, pero el gran plan era para mí ordenar por fin el armario. Pues no lo he hecho, porque va contra natura, contra la mía concretamente. Y además ahora se va a poner a llover otra vez, así que ¿para qué quiero sacar las camisetas de manga corta si no me las voy a poner? En fin, ¿qué paso de ordenar? Mm. Más cosas que no estoy haciendo. Leer. He comprobado también que la gente lee y me parece fenomenal. Ya era hora. Yo no puedo, porque no me concentro. Me da la cabeza para leer periódicos, eso sí, pero con la ficción no hay manera. Y tampoco me he apuntado a ningún curso de escritura, ni taller literario, ni nada de nada. Uh-huh. En resumen, lo único nuevo que estoy haciendo es cocinar, que antes era de las de hacer el filete vuelta y vuelta, y ahora hasta preparo arroz al horno y me sale rico. Cocinar y darme un tinte en el pelo, que se me ha quedado el pelo un poco naranja, menos sí. Mal que no me veis.
¿Ho has intentado, sí, Gemma? ¿Ho has intentado, el tema de perruquería?
Lo he hecho.
Volem foto.
No. Os però, quedéis en casa hasta que yo pueda ir a la peluquería.
Però, o sigui, explica'm-ho, Gemma, això. Tu normalment anaves a la perruqueria i aquesta vegada...
A echarme mis mechas.
Uh-huh. I aquesta vegada ha estat impossible, evidentment.
Pues sí, ya justo antes de la pandemia era lo de, uy, tengo que ir a la peluquería y me pilló la pandemia. Me pilló, entonces ya voy tarde, tardísimo. Y me compré un tinte que en teoría, bueno, tinte, será con los lavados, eso espero. Ajá. Que en teoría era rubio cobrizo, ponía en la caja y en la foto salía una chica guapísima con un pelo muy bonito. Pero a mí no me ha quedado así.
Ah, ¿no?
Y qué extraño, como el color de la pell de Donald Trump.
No tanto, pero es un tono así como anaranjado que no me veo yo, chico, no me veo.
¿Y t'has tallat els cabells també o no?
No, bueno, el flequillo sí, un poco. Sí, llevo, ¿no?, unas pintas, si me vierais, en fin. O sea, otra de las cosas que no he hecho ha sido encontrarle el sentido a la vida. Ajá. Que esto es, oigo a mucha gente muy flipada con lo de que han encontrado el sentido a la vida. Yo no necesitaba esta lección. Que hay gente a la que se le va mucho la pinza o llevaban vidas rarísimas. Yo no necesitaba una pandemia para darme cuenta de lo importante que son los afectos, porque ya lo sabía. Ya me había enterado que cultivar las amistades y pasar tiempo con la familia era importante. Que la sanidad pública era un tesoro que había que cuidar, yo tampoco lo he descubierto ahora. y ahora pienso qué suerte en la vida han tenido muchos para darse cuenta ahora. Mis padres, los dos, están operados del corazón. A mí me operaron de la espalda. Yo ya sabía que la sanidad pública era fundamental. Otra, que me gustaba salir y quedar con amigos en los bares y en los restaurantes, tampoco será el gran descubrimiento de esta pandemia, ¿eh? Y lo importante de las muestras de afecto, de los besos, los abrazos, eso también lo sabía. Acordaos que en esta sección hablé una vez de lo importante y lo bueno, de lo necesario y lo buenos que eran los abrazos, que era abrazarse.
Vam quedar que el Roger era molt bo abraçant.
Sí. Sí, porque como es grande, es alto y tal, pero y entonces abarca, abarca.
Doncs haureu d'esperar a rebre les meves abraçades, eh? Perquè crec que això encara va per llarg, eh?
Yo me abrazo a las primeras de cambio, lo advierto, eh?
Ens haurem d'esperar uns quants dies encara.
En definitiva, que yo en esta pandemia, a mí esta pandemia me parece lo que es, una mierda. Y lo único que quiero es que se acabe de una puñetera vez.
Molt bé, doncs de moment paciència. Dos quarts i mig d'una del migdia. Padilla, crec que la Gemma et volia consultar per què va passar amb un tema que teníem pendent de fa dies amb un vol de Nàpols, quan encara es podia votar, quan encara es podia volar, eh? Votar, no, volar.
Sí,
volar.
Sí, es que como lo hemos ido retrasando, pero es que me sigue haciendo gracia. Porque mira que has contado, Toni, tus problemas en los aeropuertos y con los vuelos, sí, y demás. Y me contaron que en el último que hiciste, en esa otra vida, que fue el partido de Nápoles, en el vuelo tú te pillaste el para embarcar VIP.
Sí.
Vale, y no te diste cuenta de que mientras tú estabas haciendo cola estaban los demás que no habían pagado lo que pagabas tú embarcando tranquilamente.
No,
¿no te diste cuenta? Pues
no.
Pues tus compañeros se dieron cuenta y se rieron bastante de ti.
¿Ah, sí?
Sí. Al parecer debías tener a alguien que hizo, pues, al meter una maleta o algo y tenías que estar esperando. Mm-hmm. Tú estuviste esperando y los demás entraron tardíamente.
No me vaig... No. ¿El vol d'anada o de tornada? No, ni
de tornada. El vol de tornada.
No recordo res.
O sigui que no...
Sí, mira, sí, ara sí, recordo l'esmorzar, que va sortir en retard. Sí, segurament vaig estar xerrant amb companys de premsa. I la veritat és que no li vaig donar ni cap mena d'importància al tema de quan es pujava. I és el moment de fer les cues. Crec que ja s'havia passat el torn dels priorities i llavors hi ha molta gent que ja havia passat pel davant i crec que van així.
¿Dónde quieres ir en tu próximo viaje, Toni?
Home, a qualsevol lloc. Fins que firmaria anar al teu barri, baixar al teu barri per veure passejar el gos. Sí, qualsevol fugida endavant m'encantaria, però com sóc un italianista que no ho amau mai, m'encantaria poder tornar a Itàlia. Molt tornar a Itàlia, veure els amics que tinc allà, abraçar-los, a menjar, a veure, perquè a més ells també han patit molt el Covid-19 i segurament seria tan poc original com tornar a Itàlia. El darrer viatge va ser un de feina a Itàlia i tornaríem a marxar a Itàlia, a menjar, a veure i a gaudir de la vida. Que ho saben fer molt bé, això de gaudir la vida.
Sí, el que
contra el Covid i crear estats, no. Però gaudir dels plaers de la vida ho fa molt bé.
Sí,
pues cuando lo hagas, que lo harás, acuérdate de mandarnos una foto.
Pues ja ho farem, però a mi m'agradaria tenir una foto del teu cabell.
No, que no, que no. Que no,
encara que sigui el grup.
Que no.
No la publicarem.
De cara a la setmana que ve, Gemma Herrero ens ha de prometre una foto del nou color de cabell de la Gemma. Escolta'm, ho haurem de deixar aquí. Falten 5 minuts per arribar a 3 quarts d'una del migdia. Evidentment, no podem parlar de futbol, però us he de fer un parell de preguntes, perquè... clar, anem veient com surten aquests noms, no? Van dient que fitxaran Neymar, que fitxaran Lautaro, però no hi ha ni un duro a la caixa, no, companys?
És així. Com jo vaig estudiar història, una de les primeres coses que aprenies era el naixement de l'economia moderna.
Sí.
Doncs el mercat de fitxatges del Barça crec que tornarà una miqueta a la prehistòria. En aquell moment de jo tinc dues cabres, t'ho canvio per una vaca, doncs segurament si vols fer grans operacions de mercat serà així, no? Mira, tinc a Griezmann i Dembélé, t'ho canvio per un Neymar... Tinc un Rakitic més un no sé què, perquè realment el Barça no té diners a la caixa i ha de negociar, aconseguir més préstecs bancaris. Però el que passa és que tampoc ningú sap, i és el que estem dient, incertesa econòmica, per tant ningú sap exactament com serà el proper mercat de fitxatges perquè els preus anteriors o les clàusules de rescisió anteriors deixen de tenir sentit. Per tant, entenc que els preus també baixaran.
Yo entiendo que se están haciendo planes, pero cuando esto vuelva, que volverá, se encontrarán con la realidad, con lo que se puede hacer y lo que ya es inviable de todas, todas. Y lo de Neymar ya parecía dificilísimo de antes, con lo cual ahora vaya usted a saber. Aparte que ya lo de Neymar a muchos nos parecía mal antes ya, ¿eh? O sea, un tipo que se fue como se fue, que te ha denunciado, que te ha demandado, que te pide pasta, en fin.
I després de saber, no cal. I després de saber la història del nou amant de la mare de Neymar, encara em fa més mandra.
No me la sé, aquesta història, de què va, Padilla.
No, cap. No. La mare de Neymar ara està sortint amb un jugador de videojocs brasiler que és més jove que Neymar.
Ah, oh, carai.
I que és un noi tot amb la cara operada de botox, una cosa terrible, terrible. És la...
Esta família no és normal, eh?
Mm-hmm. No us el voleu emportar a Madrid, Gemma?
No, gràcies.
Molt bé, doncs sembla no, que veurem què passa amb Neymar, que de moment continua a París. Gemma Herrero i Toni Padilla, una abraçada ben forta, cuideu-vos molt.